Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Tret de sortir del traspàs de la línia R1 de Rodalies a la Generalitat. El govern ha reclamat la titularitat del tram entre la Sagrera i Maçanet-Massanes. De moment encara sense terminis ni condicions, però és un gest que implica l'arrencada del canvi de gestió i que arriba en plena crisi per l'aprovació dels pressupostos. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca que l'objectiu final és el traspàs de totes les línies de Rodalies.
Comencem per l'R1. Acabem aquest traspàs de R1 i posteriorment doncs aniran vinguent els següents. No li puc ara acotar ni tancar un calendari. És la primera vegada doncs que un procés d'aquest tipus es fa en l'àmbit català i de fet en l'àmbit espanyol.
És dimarts, 14 de gener de 2025, i tenim més titulars. La grip ja supera el pic dels dos últims hiverns. Sònia Kerr.
Salut ha registrat 375 casos per cada 100.000 habitants la darrera setmana i creu que el màxim de transmissió arribarà els propers dies. Preocupa especialment l'afectació entre els més petits, tot i que des de l'Agència de Salut Pública, Montse Martínez Marcos, explica a la xarxa que han arribat, han baixat, volíem dir, les hospitalitzacions.
És important tenir-ho en compte, perquè veiem això, en nens són les taxes més elevades, però sí que estem veient que la repercussió en ingressos, per exemple, és inferior a la que teníem l'any passat.
La construcció d'obra nova a Catalunya augmenta un 10% el 2024, la millor xifra de l'última dècada.
En canvi, baixa el nombre total d'edificacions després d'un 2023 atípic per l'inici de grans obres com la del Camp Nou. Tot i això, els números continuen sent superiors als d'abans de la pandèmia.
5 anys després de l'explosió de la planta química Iqoxe de Tarragona, encara no hi ha data de judici.
Es tracta d'un dels pitjors accidents químics dels últims anys a tota Espanya, que va causar 3 morts i 16 ferits. L'aniversari es commemora aquesta tarda amb una concentració a les portes de la fàbrica.
En cultura, La Traviata torna al Liceu amb Nadine Sierra i Javier Camarena.
El teatre recupera una producció que ja es va fer en pandèmia davant d'un aforament limitat, això sí. Es representarà fins al 2 de febrer amb més del 90% de les entrades venudes.
En esports, Roger Sánchez, Joan Laporta, defensa l'actuació de la seva junta i ataca els sectors crítics.
El president del Barça ha justificat els vaivents de les últimes setmanes com a defensa del club i ha estat molt dur cap als moviments opositors i part dels mitjans, a qui acusa de voler desestabilitzar la situació actual de l'entitat.
Estem avui especialment atents al temps davant l'alerta que ha activat Protecció Civil per l'onada de fred intens que afecta Catalunya i que ha obligat a activar el Pla Iglú a molts municipis. Busquem l'última hora amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
Bon dia. Una repetició de la jugada del temps que estem tenint avui respecte ahir. Per tant, situació molt tranquil·la, força plàcida, una miqueta de vent. Anirem tenint les properes hores cap al sud del Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre i aquest cel més aviat destapat a tot el país i amb bona temperatura que, com no, ha despertat ben baixa, amb moltes gelades fins i tot que s'han atensat a gairebé al litoral. I a hores d'ara, un ambient que continua fred a moltes comarques interiors. Passarem poc dels 7 o 8 graus de màxima a les valls del Pirineu o també a la Catalunya central, i això que el sol serà ben present a la costa, per a litoral màximes de 10 a 14 graus, però quan es faci de nit tornarà a baixar en picat aquesta temperatura. I de fet el dimecres tornarem a despertar amb moltes gelades, algunes s'atensaran al litoral, i demà amb una miqueta més de suavitat durant la tarda, sempre amb sol o si de cas amb alguns nuvolets prims, poc importants. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Luismi Pérez. El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Arrenca el traspàs de la gestió de Rodalies a la Generalitat. El govern ha demanat a l'Estat la titularitat d'un tram de la línia R1 com a inici d'un procés que encara no té ni dates ni condicions establertes, però que ha de desembocar en el primer traspàs d'una línia de Renfe a Catalunya. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. A febrer, quan hi hagi una reunió bilateral d'infraestructures amb l'Estat, la Generalitat demanarà al govern espanyol que exclogui la línia R1, la del Maresme, de la xarxa ferroviària d'interès general. Llavors el Consell de Ministres ho haurà d'aprovar. És un primer pas lent, però important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, per gestionar les Rodalies des de Catalunya.
Crec que ho podem compartir més enllà del govern. Té com a objectiu final tenir un sistema de Rodalies, no només que contribueixi a la descarbonització de la mobilitat, sinó tenir el sistema de Rodalies que Catalunya necessita i mereix on els trens surtin puntuals cada dia. Per tant, és un primer pas, però és un primer pas decidit d'un camí que ha d'acabar, com li deia, en el traspàs doncs de totes les línies de rodalies que operin en el territori català, lògicament.
Després es demanarà controlar la R2 i la R3. Mentrestant, la gestió continuarà sent d'ADIF i abans que acabi el 2025 ho gestionarà l'empresa mixta Ifercat. La R1 té 73 quilòmetres de via entre Sagrera i Maçanet amb 22 parades. Amb aquest acord, el govern continua la feina feta pel govern d'Aragonès i dona compliment a l'acord d'investidura amb Esquerra Republicana, segons Paneque.
Un traspàs que no ho perdem de vista arriba enmig de les tensions entre els socis d'investidura tant aquí a Catalunya com a Madrid. Avui, just dos dies abans que la mesa del Congrés decideixi si tramita la proposta de Junts per impulsar una qüestió de confiança a Pedro Sánchez, el secretari general de la formació, Jordi Turull, ha volgut advertir al PSOE. Pere Sanz.
Turull ha assegurat que si no es tramita la proposta és perquè els socialistes no es veuen capaços de restablir la confiança amb Junts. El secretari general de la formació ha reclamat que el govern espanyol es mogui en temes com ara l'oficialitat del català a Europa o la delegació integral de competències d'immigració.
Si no la tramiten, vol dir que no es veuen capaços d'assegurar-se aquesta confiança. Perquè si tu et veus capaç d'assegurar aquesta confiança, dir, ei, si això ho tramitem demà, com que no es veurà d'aquí dos mesos el català ja serà oficial a Europa, el d'immigració ens acabarem posant d'acord, etc. Si no ho tramiten vol dir que no es veuen capaços de que es restauri aquesta confiança. I si això és així, que no et compleixen, ni es veuen capaços de complir ni de restaurar aquesta confiança, doncs evidentment cal prendre decisions. Decisions que li puc assegurar que no li agradaran al PSOE.
Sobre una hipotètica moció de censura del Partit Popular a Pedro Sánchez, la mà dreta de Puigdemont ha dit que ni s'han plantejat aquest escenari.
Doncs respecte a la proposta de Junts perquè Pedro Sánchez afronti una qüestió de confiança, la portaveu del govern central, Pilar Alegría, ha insistit que no la troba necessària.
Alegría ha reiterat que l'executiu compleix amb els compromisos que assumeix amb totes les forces polítiques.
A la qüestió de confiança, jo la primera pregunta que les trasladaria és per què. ¿Por qué? Porque, mire, yo lo que les puedo trasladar es que el gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Lo que está en nuestra mano, cumplimos con los compromisos.
En la mateixa roda de premsa, posterior al Consell de Ministres, el titular del Departament d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat la legalitat de les infiltracions policials en espais polítics i socials que s'han fet públiques aquests dies.
Todo en estricto cumplimiento de la ley. Y evidentemente ya cuestiones sobre, ya concretas a las que ha hecho referencia, la naturaleza misma del secreto de las mismas y la necesidad de garantizar la seguridad pública, pues evidentemente me lleven a no realizar una contestación en ese sentido.
Notícies en xarxa.
La grip ja supera el pic dels dos últims hiverns i continua pujant, camí d'arribar al màxim d'aquest any, previst per d'aquí a uns dies. Enguany la malaltia està afectant especialment els nens i nenes d'entre 0 i 4 anys. Però malgrat l'augment de casos, responsables de l'Agència de Salut Pública recalquen, ho han fet avui a la xarxa, que el nombre d'hospitalitzacions en global és la meitat de l'any passat. Més detalls amb Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La segona setmana de l'any s'ha tancat amb 375 casos de grip per cada 100.000 habitants i el nivell de transmissió és molt alt, segons les dades difoses aquest matí pel Departament de Salut. Les hospitalitzacions es mantenen estables i una de cada quatre persones ingressades té menys de 60 anys. Ho ha explicat a la xarxa la cap del Servei de Medicina Preventiva de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Montse Martínez Marcos, que destaca l'afectació dels més petits.
Les majors taxes d'incidència precisament són en nens. És important tenir-ho en compte perquè veiem això, en nens són les taxes més elevades, però sí que estem veient que la repercussió en ingressos, per exemple, és inferior a la que teníem l'any passat, d'acord? Doncs el que sí que hem vist, per exemple, és que els ingressos hospitalaris per grip són un 50% inferiors aquest any que l'any passat, d'acord?
Després de la grip, el més comú és el rinovirus, el virus respiratori sincicial i amb poca presència la Covid. En gran part, l'expansió dels contagis de grip s'explica perquè la vacunació enguany ha baixat.
Una epidèmia que ja fa dies, malgrat tot, que tensiona tant els ambulatoris com els hospitals. Anem fins a l'Hospital de Palamós, on han hagut d'obrir tots els llits disponibles per poder garantir l'atenció hospitalària als malalts. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
L'Hospital de Palamós ha obert aquesta setmana 9 llits addicionals a la tercera planta per fer front a l'augment de la demanda assistencial a causa de la grip. D'aquesta manera, el centre assistencial palamosí arriba a la seva capacitat màxima amb 133 llits disponibles. El doctor Marc Pérez és el director d'Especialitats Mèdiques i Urgències de l'Hospital de Palamós.
I estem gestionant aquests llits a partir d'aquesta setmana i això ens facilita no tenir tanta gent a urgències i poder-los ingressar amb més facilitat. Però hem de comptar que a part dels ingressos per quadres respiratoris doncs també tenim els ingressos quirúrgics, no?, de gent que operem. Per tant, hem de gestionar tot aquest tipus d'ingressos. Aquests llits que obrim són en l'època de piu, que en diguem, que és l'època on hi ha més incidència de grip, que són 3-4 setmanes.
L'augment de casos de grip genera una situació tensionada a l'Hospital de Palamós, amb una 60 de pacients ingressats actualment per aquest virus, però no s'ha arribat a saturar el centre. Els casos de Covid, en canvi, són força residuals.
Deixem enrere la grip. El Departament d'Educació confirma la voluntat dels propietaris de l'escola Sant Ferran de Castelldefels de tancar el centre quan acabi aquest curs.
Els insta a seguir el procés de formalització de tancament i es compromet a acompanyar les famílies dels alumnes per recol·locar els infants i joves el més aviat possible el curs vinent.
Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. Educació s'ha reunit aquest matí amb la titularitat de l'escola concertada Sant Ferran de Castelldefels i ha constatat la voluntat dels propietaris de procedir al tancament del centre, que actualment compta amb uns 300 alumnes des d'I3 fins a quart d'ESO. El departament els ha instat a seguir la formalització de sol·licitud de tancament i ha convocat la taula de planificació local, perquè un cop feta la diagnosi puguin treballar en les diferents sortides per recol·locar els alumnes. En dona més detalls el director general de centres concertats i privats, Xavier Güell.
El departament vetllarà per seguir tot el procés de legalitat d'un tancament de centre i en paral·lel un acompanyament escrupolós doncs als infants i joves i a les famílies per donar una major sortida a la recol·locació doncs, dels infants dins de la població doncs, de Castelldefels.
El departament acompanyarà també l'equip docent i el personal d'administració i serveis de l'escola i aquest matí s'ha reunit també amb l'Ajuntament del municipi per fer un plantejament comú a l'hora de donar resposta a les famílies. Per ara, Educació no té cap altra sol·licitud de tancament de centre educatiu.
Un estudi liderat per la Universitat de Manresa revela que els adolescents homosexuals de municipis petits tenen menys benestar emocional que els de municipis grans.
Partint d'enquestes de factors de risc i condicionants de salut entre estudiants de secundària, s'han comparat els resultats de grans municipis amb els de menys de 30.000 habitants. I el resultat és que l'orientació sexual s'associa més al malestar emocional als pobles petits, especialment entre els nois. N'ha parlat a la xarxa la investigadora Gemma Drou, que ha liderat l'estudi.
Clar, nosaltres, sobretot, el que hem explorat han sigut variables interpersonals de bullying a les escoles i de relació amb la família. I sí que hem vist que en el cas dels nois, i sobretot dels nois dels pobles petits, dels municipis petits, són els que pateixen més bullying escolar relacionat amb l'orientació sexual.
L'informe també ha destacat que la bisexualitat no ha estat tan acceptada com l'homosexualitat i que la discriminació pel fet de ser bisexual és semblant a qualsevol territori.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És gairebé un quart de tres. L'any 2024 s'ha tancat amb un destacat increment de prop del 10% de la construcció d'obra nova a Catalunya, que de fet assoleix la millor xifra dels últims 10 anys. Pel que fa a l'edificació total, però, la dada va a la baixa, lleugerament, després d'un any, el 2023, que va ser totalment atípic, sobretot per l'inici de grans obres, com la del nou Camp Nou. Tot i això, els números continuen sent superiors als d'abans de la pandèmia. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia. En el seu balanç semestral d'obres visades i que ha presentat aquest dimarts, el Col·legi d'Arquitectes constata en general descensos a la ciutat de Barcelona, on hi ha una clara mancança de sòl, i també a Girona. Unes davallades que són compensades per destacats increments a Tarragona, a l'Ebre, a Lleida i a la resta de la província de Barcelona, sobretot a Terrassa i a Sabadell, i també a Sant Pere de Ribes. Guillem Costa és el degà del Col·legi.
L'habitatge de nova creació té la millor dada dels últims 10 anys. La superfície visada el 2024 arriba a nivells similars als del 2019, el d'abans de la pandèmia, i un descens molt lleuger respecte al 2023, que va ser un any poc usual, motivat pel visat de projectes de gran mida.
Tot i el destacat increment en habitatge de nova creació, els 17.000 visats del 2024 queden encara molt lluny dels 25.000 anuals que es consideren necessaris per satisfer la demanda. A la mateixa línia, l'any passat es va tancar també amb un petit increment en l'inici de promocions de pisos protegits, un sector on es constata un cert estancament, i amb un important descens en les grans obres de rehabilitació, que són les que necessiten visat. Pel que fa als plans anunciats pels governs català i espanyol per regular el mercat de l'habitatge, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya considera que són molt encertats.
I encara en clau econòmica, la producció d'oli d'oliva a Catalunya ha caigut en picat en els darrers anys, en bona part a causa de la sequera. Unió de Pagesos preveu una campanya de l'oli enguany amb pèrdues de fins al 80% de la collita.
Des del sindicat reclamen ajuts a les administracions i un increment del preu de l'oliva en origen.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
La sequera dels últims 4 anys ha malmès molt la producció, les pluges tardanes del darrer any han fet que l'oliva porti més aigua que oli i l'episodi de vent del desembre ha tombat el 60% de la collita. A tot això s'hi ha afegit una plaga d'estornells cada vegada més nombrosa que es pot arribar a menjar fins a 40 tones d'olives diàries. Per tot plegat, des d'Unió de Pagesos asseguren que la producció d'oli es fa inviable. Carles Sanz és coordinador de la sectorial d'oli a les Terres de l'Ebre.
Ens trobem enguany en una baixada de producció més exagerada que cap a l'any. Enguany rondarem, me sembla que el Montsià se quedarà en un 10% si arriba de producció i Baix Ebre no arribarem al 15%. I ens trobem aquest últim mes de desembre, que ens ve la ventada, ens tomba el 60% de la collita i ens arriba la plaga d'estornells.
Davant d'aquesta delicada situació que viu el sector productor d'oli a Catalunya, des d'Unió de Pagesos reclamen que el preu de l'oli se situï almenys en els 8 euros en origen.
Avui fa 5 anys d'un dels pitjors accidents químics dels últims anys a l'Estat, l'explosió de la planta Iqoxe de Tarragona. Va deixar 3 morts i 16 ferits. I 5 anys després encara no hi ha data per al judici a la cúpula directiva. L'aniversari es commemora aquesta tarda amb una concentració a les portes de la fàbrica. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El 14 de gener de 2020, poc abans de 6:45 de la tarda, una forta explosió es va sentir a Tarragona. Havia estat en un reactor de l'empresa Iqoxe i després s'estendria cap a una cisterna d'òxid d'etilè. En el sinistre van morir 2 treballadors i un veí del barri de Torreforta que va patir l'impacte d'una de les estructures metàl·liques que van sortir disparades.
Si us plau, tothom, a mi per a casa o el local més pròxim que el trobi.
5 anys després de l'accident, els sindicats lamenten que s'hagi avançat molt poc. Joan Llor, d'UGT, i Pedro Carmona, de Comissions Obreres.
I això vol dir que ens falta molta informació i molta formació.
Al ser unes empreses que tenen un perill implícit, perquè l'administració actuï d'ofici.
José Martín Carrasco, portaveu de la Federació de Veïns, demana poder tancar aquest capítol dolorós.
Parece que no haya pasado, no se haya avanzado en la seguridad que nosotros queríamos obtener, o sea, como vecinos.
El judici per l'explosió a Iqoxe, que asseurà la cúpula directiva de la companyia, encara no té data.
L'accident d'Iqoxe va suposar un punt d'inflexió en els protocols de seguretat i també en la manera de gestionar les emergències, tant des de Protecció Civil com des de les mateixes empreses del sector.
Ho ha reconegut a la xarxa Xavier Baraza, degà de la Facultat d'Economia i Empresa de la UOC i expert en seguretat industrial. Baraza enumera alguns dels canvis exigibles i que s'han acabat aplicant arran d'aquella explosió.
Un dels problemes que ens vam trobar en aquella ocasió és que els bombers van actuar sense tota la informació necessària del que es podien trobar. Actualment, tota aquesta informació, i això ja havia estat així abans, està disponible. Per tant, és el primer element. El segon element és que aquestes indústries anualment estan auditades o inspeccionades, per ser més correctes, no?, per part de la Direcció General d'Indústria. Això a nivell intern i a nivell extern, el més important és la informació de la societat. Des de més sistemes d'alarmes, més xerrades a la població, de conscienciació, simulacres, avisos generals, proves amb aquest sistema d'SMS, no?
Baraza subratlla que la indústria química és de les més segures que hi ha perquè és de les que més inverteix en seguretat. Però tenint en compte que el risc zero no existeix, diu que la millor manera de reduir les probabilitats d'accident implica, doncs, això, reforçar els sistemes de seguretat existents.
I la Universitat Autònoma de Barcelona s'assuma al projecte Recuperem per evitar el malbaratament alimentari. És un projecte que lidera el Consell Comarcal del Vallès Occidental i que ja fa 10 anys que funciona.
La UAB preveu generar uns 2.500 àpats anuals que es destinaran a famílies sense recursos.
Televisió de Sabadell, Maria Semblàs.
El projecte, que ja està present a una 60 d'escoles, empreses i entitats i també a un hospital, ha començat a la UAB fa uns 2 mesos com a prova pilot als restaurants de la plaça Cívica i de la Facultat de Medicina i està previst que al llarg del curs s'implanti a la resta de restaurants. Xavier Garcés és president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i Javier Lafuente, rector de la UAB.
La UAB és la primera universitat que suma el projecte,
una universitat pública, que sempre agrada dir i repetir, no? I des del Consell Comarcal volem destacar el valor que això aporta a la nostra aposta per la societat sostenibilitat alimentària.
Volem incidir en el que seria la nostra comarca. Nosaltres, com a universitat pública, no som ningú si no treballem per la nostra societat.
El projecte Recuperem va començar fa 10 anys i consisteix en que tots aquells àpats que no s'han consumit en els menjadors es congelin per racions i després es reparteixin entre famílies vulnerables a través d'entitats socials col·laboradores.
I és moment per la cultura. Que avui arriba amb tot un clàssic. Nadine Sierra i Javier Camarena protagonitzen divendres La Traviata al Liceu. El teatre recupera una producció que ja es va fer en pandèmia davant d'un aforament limitat per les circumstàncies. La tràgica història de la cortesana Violeta es representarà fins al 2 de febrer amb més del 90% de les entrades venudes. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La Traviata, una òpera basada en el clàssic literari La dama de les camèlies, ens parla de l'amor impossible entre la Violeta, una cortesana parisina, i l'Alfredo, que veu com el seu pare s'oposa a la relació pel mal que li pot fer a la reputació de la família. La producció, representada ja al Liceu l'any 2020, compta amb Nadine Sierra i Javier Camarena en els papers principals. Sierra ha explicat què sent quan puja a l'escenari a fer de Violeta.
Quan sóc a l'escenari no penso en la veu, penso en el personatge, penso en la música, penso en la meva vida, el que he viscut, altres males relacions que he tingut, les vegades que m'han trencat el cor, el fet que no estic casada, el fet que no tinc nens, el fet que sóc una dona cada dia més gran i potser necessito bòtox i altres tractaments per semblar jove.
Nadine Sierra s'ha mostrat contenta de tenir la possibilitat de cantar amb Camarena, avui absent per malaltia, i amb el baríton Artur Rusinski, que interpreta el paper de Giorgio, el pare d'Alfredo, que l'ha acompanyat a la presentació.
David, els responsables del Liceu també han sortit avui al pas de la polèmica per la mala qualitat de les representacions que la Hollywood Symphony Orchestra ha fet aquest Nadal al teatre.
El Liceu ha anunciat que de cara a futur les actuacions de música sinfònica, per exemple, comptaran amb la producció del mateix teatre. També que l'any vinent hi haurà un concert de Nadal amb l'orquestra i cors del Liceu. Pel que fa a les reclamacions presentades per alguns dels assistents al polèmic concert, se'ls compensarà amb entrades per assistir a l'assaig general del Rèquiem de Mozart.
Moltes gràcies. I anem ara fins a Girona perquè el Festival Internacional de Circ Elefant d'Or celebrarà aquest mes de febrer la 13a edició. Enguany compten amb 62 artistes de 14 països. Girona FM, Pau Villafañe.
Un festival que comptarà amb 24 atraccions inèdites dins la pista d'un circ a Europa Occidental i que presentarà noves disciplines com els màstils voladors, el doble llit elàstic amb mur central i els salts a la corda sincronitzats. Genís Matavós, que és el director del festival, i en destaca la seva exclusivitat.
El festival, per desmarcar-se dels altres festivals que ja existien al món quan va néixer, va decidir agafar una línia artística molt rigorosa, que és la de l'estrena absoluta a Europa. És a dir, que les 24 atraccions que sempre participen dins la pista d'Elefant d'Or mai, ni un sol cop, han actuat prèviament dins la pista d'un circ o festival de circ a Europa.
El festival tindrà lloc del 20 al 24 de febrer a la Carpa, situada a la Devesa, amb capacitat per 2.314 persones.
I arriben els esports. De la mà de Roger Sánchez. Bon dia, Roger.
Bon dia. Joan Laporta ha comparegut aquest matí durant gairebé dues hores per donar explicacions dels diversos fronts que han afectat el Barça en les darreres setmanes, especialment en el cas de les inscripcions a la Lliga de Dani Olmo i Pau Víctor. El president blaugrana ha justificat la gestió de la seva junta en les últimes setmanes com a mecanisme de defensa.
Que es tractava de salvar el Barça i es tractava també de defensar el Barça d'uns atacs per terra, mar i aire que venien des de fora i alguns, malauradament, també des de dins, i que venien motivats també perquè som un club que té uns principis, que té uns valors, i que tot això comporta, conforma el que som més que un club.
La Porta, que ha estat molt a la defensiva durant la compareixença, ha estat molt dur en la crítica cap als moviments opositors.
Semblava que volien que fracassessin amb l'intent d'inscriure els jugadors. I això, vaja, deixeu-m'ho dir, pobre Barça si acaba en mans dels que actualment estan actuant com a oposició. Pobre Barça. Tant de bo no caigui mai en aquestes mans. S'ha de tenir, doncs, això, s'ha d'estimar el Barça.
En el terreny esportiu, demà el Barça disputarà els vuitens de final de Copa Montjuïc contra el Betis. No hi serà Íñigo Martínez. Avui s'ha fet oficial que pateix una ruptura del bíceps femoral de la cuixa dreta i que s'estarà unes 4 setmanes de baixa. En bàsquet, la penya ha anunciat avui la continuïtat de l'aler pivot Sam Dekker, que va arribar al novembre a Badalona i que continuarà al club fins a final de temporada. El club ho ha fet oficial amb un vídeo a les xarxes en què Dekker visita el Museu d'Història de la ciutat i fa l'anunci de la renovació.
Vull anar a Gran Canària per jugar a la Copa del Rei. Avui, que sóc en aquell lloc emblemàtic de la ciutat, tinc encara més clar que m'agradaria fer història amb la penya. Per tant...
I fins al final de temporada. Força, penya!
La penya ja té bitllet per la Copa, com dèiem, i qui el buscarà també és el Baxi Manresa, que precisament s'enfrontarà dissabte al conjunt badaloní al Nou Congost. Els manresans tenen el bitllet a tocar. Àlex Reyes és jugador del Baxi Manresa.
Detrás de la oreja siempre está esa motivación extra de ir a una competición tan bonita como es la Copa del Rey. Pero si hemos conseguido llegar hasta aquí y sumar 9 victorias hasta el momento es porque hemos trabajado en el día a día y hemos luchado cada partido como si fuera el último. Esto es lo que nos toca hacer otra vez el sábado.
A l'agenda esportiva del dia destaca un duel a l'elit de l'hoquei patins. A partir de les 9 s'enfronten el Palau i el Vilassana, líder contra tercer classificat de l'hoquei Lliga Femenina, Ona Codinenca, Roger Rams.
Des del principi de temporada els dos equips s'han enfrontat en dues ocasions i també en dues competicions diferents. D'una banda, la final de la Supercopa, que va endur-se el Vilassana, i la darrera vegada en què es van enfrontar va ser la fase de grups de la Champions, on el Palau es va imposar per 3-1. Escoltem les paraules de Laura Vicente, jugadora del Palau, abans del partit d'avui.
Veure la manera de que a casa fer-nos fortes, que estan voltades amb la nostra gent i tenim més energia encara, i intentar fer un bon partit amb les coses que hem de proposar nosaltres, que penso que a Vilassana ens va costar bastant més.
El Palau arriba al maig d'avui al vespre després de superar el Manlleu el passat cap de setmana per 1-4. El Vilassana, en canvi, arriba després de perdre també per 1-4 a la pista del Telecable de Gijón, que ara mateix és el segon classificat.
Pel que fa al waterpolo, aquest dilluns la World Aquatics, el màxim organitzador internacional, premiava la rubinenca Bea Ortiz del Sabadell com a millor waterpolista del món el 2024. Ortiz es mostrava molt orgullós amb el reconeixement en declaracions a Ràdio Sabadell.
Crec que si alguna vegada, algun any podia aconseguir aquest premi, crec que era aquest any. Sí que és veritat que totes les nominades que han estat nominades per aquest premi són merescut també. Moltes han sigut companyes, moltes són amigues i la veritat que també s'ho mereixen, totes han fet un bon campionat, però bueno, crec que al final, pues, no sé, la gent al final ha votat, ha escollit i molt contenta de la decisió.
Bé, Ortiz és la segona waterpolista catalana que obté el premi després de Jennifer Pareja el 2013.
Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petita pausa, però de seguida tornem.
La xarxa de comunicació local.
Mi
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Tret de sortida el traspàs de la línia R1 de Rodalies a la Generalitat. El govern ha reclamat la titularitat del tram entre la Sagrera i Maçanet-Massanes. De moment, encara sense terminis ni condicions, però és un gest que implica l'arrencada del canvi de gestió i que arriba en plena crisi per l'aprovació dels pressupostos. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca que l'objectiu final és el traspàs de totes les línies.
Comencem per l'R1. Acabem aquest traspàs de R1 i posteriorment doncs aniran vinguent els següents. No li puc ara acotar ni tancar un calendari. És la primera vegada doncs que un procés d'aquest tipus es fa en l'àmbit català i, de fet, en l'àmbit espanyol.
És dimarts, 14 de gener de 2025, i tenim més titulars. La grip ja supera el pic dels dos últims hiverns. Sònia Kerr.
Salut ha registrat 375 casos per cada 100.000 habitants la darrera setmana i creu que el màxim de transmissió arribarà els propers dies. Preocupa especialment l'afectació entre els més petits, tot i que des de l'Agència de Salut Pública, Montse Martínez Marcos, explica a la xarxa que han baixat les hospitalitzacions.
És important tenir-ho en compte perquè veiem això, en nens són les taxes més elevades, però sí que estem veient que la repercussió en ingressos, per exemple, és inferior a la que teníem l'any passat.
L'àrea metropolitana de Barcelona es consolida com a pol d'atracció d'inversions tecnològiques i supera Madrid.
Ho constata un estudi de la Cambra de Comerç. La AMB es marca com a objectiu arribar als 200.000 llocs de treball en tecnologia fins al 2040, però alerta de carències en habitatge, infraestructures i formació.
5 anys després de l'explosió a la planta química Iqoxe de Tarragona, encara no hi ha data de judici.
Es tracta d'un dels pitjors accidents químics dels últims anys a tot Espanya, que va causar 3 morts i 16 ferits. L'aniversari es commemora aquesta tarda amb una concentració a les portes de la fàbrica.
En cultura, La Traviata torna al Liceu amb Nadine Sierra i Javier Camarena.
El teatre recupera una producció que ja es va fer en pandèmia davant d'un aforament limitat. Es representarà fins al 2 de febrer amb més del 90% de les entrades venudes.
En esports, Roger Sánchez, Joan Laporta defensa l'actuació de la seva junta i ataca també els sectors crítics.
El president blaugrana ha justificat els vaivents de les últimes setmanes com a defensa del club i ha estat molt dur cap als moviments opositors i part dels mitjans, a qui acusa de voler desestabilitzar la situació actual de l'entitat.
Avui estem especialment atents al temps davant l'alerta que ha activat Protecció Civil per l'onada de fred intens que afecta Catalunya i que ha obligat, de fet, a activar el Pla Iglú a molts municipis. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, una repetició de la jugada del temps que estem tenint avui respecte a ahir. Per tant, situació molt tranquil·la, força plàcida, una miqueta de vent. Anirem tenint les properes hores cap al sud del Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre i aquest cel més aviat destapat a tot el país i amb una temperatura que, com no, ha despertat ben baixa, amb moltes gelades fins i tot que s'han atensat a gairebé al litoral. I a hores d'ara, un ambient que continua fred a moltes comarques interiors. Passarem poc dels 7 o 8 graus de màxima a les valls del Pirineu o també a la Catalunya central, i això que el sol serà ben present a la costa, per a litoral màximes de 10 a 14 graus, però quan es faci de nit tornarà a baixar en picat aquesta temperatura. I de fet el dimecres tornarem a despertar moltes gelades, algunes s'atensaran al litoral, i demà amb una miqueta més de suavitat durant la tarda, sempre amb sol o si de cas amb alguns nuvolets prims, poc importants. Ho seguirem a la xarxa.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Arrenca el traspàs de la gestió de Rodalies a la Generalitat. El govern demana a l'Estat la titularitat d'un tram de la R1. És l'inici d'un procés que encara no té dates ni condicions establertes, però que ha de desembocar en el primer traspàs d'una línia de Renfe a Catalunya. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. A febrer, quan hi hagi una reunió bilateral d'infraestructures amb l'Estat, la Generalitat demanarà al govern espanyol que exclogui la línia R1, la del Maresme, de la xarxa ferroviària d'interès general. Llavors el Consell de Ministres ho haurà d'aprovar. És un primer pas lent, però important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, per gestionar les rodalies des de Catalunya.
Crec que ho podem compartir més enllà del govern. Té com a objectiu final tenir un sistema de rodalies, no només que contribueixi a la descarbonització de la mobilitat, sinó tenir el sistema de rodalies que Catalunya necessita i mereix, on els trens surtin puntuals cada dia. Per tant, és un primer pas, però és un primer pas decidit d'un camí que ha d'acabar, com li deia, en el traspàs doncs de totes les línies de rodalies que operin en el territori català, lògicament.
Després es demanarà controlar la R2 i la R3. Mentrestant, la gestió continuarà sent de DIF i abans que acabi el 2025 ho gestionarà l'empresa mixta Ifercat. La R1 té 73 quilòmetres de via entre Sagrera i Maçanet amb 22 parades. Amb aquest acord, el govern continua la feina feta pel govern d'Aragonès i dona compliment a l'acord d'investidura amb Esquerra Republicana, segons Paneque.
Ja tenim les primeres reaccions a aquest anunci. Al Maresme confien que el canvi de mans serveixi per resoldre tots els problemes que des de fa anys arrossega la línia R1, la més concorreguda, per cert, de la xarxa de Rodalies, també la més antiga. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
El Maresme ha rebut amb satisfacció la primera passa en el traspàs de la línia R1. El president del Consell Comarcal del Territori, Francesc Alemany, destaca que les incidències que registra el servei diàriament preocupen els ciutadans i representants municipals i espera que el canvi de mans pugui resoldre-les. Escoltem Francesc Alemany.
Si aquest traspàs compleix dues condicions, doncs estem la mar de contents. La primera és que sigui efectiu. I la segona condició que sempre hem plantejat és que a nivell econòmic això vagi acompanyat d'una aportació que permeti precisament fer càrrec a totes aquestes demandes que des del territori hem plantejat sempre.
Més reticent s'ha mostrat l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro. Malgrat celebrar el traspàs, Navarro espera que l'acord presentat per la portaveu del govern, Sílvia Paneque, vagi més enllà i estigui acompanyat d'una millora real del servei.
Ara el que hem de veure és si és un traspàs que respon a una voluntat real d'anar desplegant aquesta sobirania del servei de Rodalies a Catalunya o és simplement un moviment tacticista del govern socialista per recuperar Esquerra Republicana en aquesta discussió que tenen pendent encara de pressupostos de la Generalitat.
L'R1 és la línia més concorreguda de la xarxa ferroviària catalana. Cada any, al voltant de 30 milions de viatgers fan ús d'aquest servei, el que representa 90.000 passatgers diaris.
Un traspàs que, no oblidem, té un rerefons polític en plena crisi per l'aprovació dels pressupostos a Catalunya i enmig de les tensions entre els socis d'investidura a Madrid. Avui, just dos dies abans que la mesa del Congrés decideixi si tramita la proposta de Junts per impulsar una qüestió de confiança a Pedro Sánchez, el secretari general de la formació, Jordi Turull, ha volgut advertir el PSOE. Pere Sanz.
Turull ha assegurat que si no es tramita la proposta és perquè els socialistes no es veuen capaços de restablir la confiança amb Junts. El secretari general de la formació ha reclamat que el govern espanyol es mogui en temes com ara l'oficialitat del català a Europa o la delegació integral de competències d'immigració.
Si no la tramiten, vol dir que no es veuen capaços d'assegurar-se aquesta confiança. Perquè si tu et veus capaç d'assegurar aquesta confiança, dir, ei, si això ho tramitem demà, com que no es veurà d'aquí dos mesos el català ja serà oficial a Europa, el d'immigració ens acabarem posant d'acord, etc. Si no ho tramiten vol dir que no es veuen capaços de que es restauri aquesta confiança. I si això és així, que no et compleixen, ni es veuen capaços de complir ni de restaurar aquesta confiança, doncs evidentment cal prendre decisions. Decisions que li puc assegurar que no li agradaran al PSOE.
Sobre una hipotètica moció de censura del Partit Popular a Pedro Sánchez, la mà dreta de Puigdemont ha dit que ni s'han plantejat aquest escenari.
I més enllà de qüestions polítiques, encara un apunt més sobre mobilitat. Avui a Barcelona, primer dia d'afectació per les obres de perllongació de la línia 8 de ferrocarrils de la Generalitat. S'han reduït de 6 a 4 els carrils de circulació a la rotonda i a partir de demà es tallarà el trànsit del lateral mar de la Gran Via.
Tret dels busos, no hi podran accedir la resta de vehicles que hauran de circular per sota del túnel per arribar a Plaça Espanya. Mentrestant, els taxistes s'adapten als canvis d'una ciutat en transformació, com ara Barcelona, que avança en la connexió de les línies Baix Llobregat-Anoia i Vallès de Ferrocarrils.
Bueno, es que el tráfico de Barcelona ha cambiado. Mucho antes se circulaba mucho mejor. Ahora la dificultad es llegar, mucho carril bici, mucho patinete. Hay que tener mucho cuidado ahora. Ya no se puede circular solamente con cuatro bajos, hay que circular con ocho. Es que hay muchas obras. Hay en todo lugar, hay obras y... ¿Es así?
Es lo normal, trabajar con obras.
No, hay que acostumbrarse.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Falten 6 minuts per 3 quarts de 3. La grip ja supera el pic dels dos últims hiverns i continua pujant, camí d'arribar al màxim d'aquest any, previst per d'aquí tan sols uns dies. Enguany, la malaltia està afectant especialment nens i nenes d'entre 0 i 4 anys.
Però, malgrat l'augment de casos, responsables de l'Agència de Salut Pública recalquen a la xarxa que el nombre d'hospitalitzacions en global és la meitat de l'any passat.
Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La segona setmana de l'any s'ha tancat amb 375 casos de grip per cada 100.000 habitants i el nivell de transmissió és molt alt, segons les dades difoses aquest matí pel Departament de Salut. Les hospitalitzacions es mantenen estables i una de cada quatre persones ingressades té menys de 60 anys. Ho ha explicat a la xarxa la cap del Servei de Medicina Preventiva de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Montse Martínez Marcos, que destaca l'afectació dels més petits.
Les majors taxes d'incidència precisament són en nens. És important tenir-ho en compte perquè veiem això, en nens són les taxes més elevades, però sí que estem veient que la repercussió en ingressos, per exemple, és inferior a la que teníem l'any passat, d'acord? Doncs el que sí que hem vist, per exemple, és que els ingressos hospitalaris per grip són un 50% inferiors aquest any que l'any passat, d'acord?
Després de la grip, el més comú és el rinovirus, el virus respiratori sincicial i amb poca presència a la Covid. En gran part, l'expansió dels contagis de grip s'explica perquè la vacunació enguany ha baixat.
Una epidèmia que ja fa dies que tensiona tant ambulatoris com hospitals. A l'Hospital de Palamós han obert tots els llits disponibles per poder garantir l'atenció hospitalària. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
L'Hospital de Palamós ha obert aquesta setmana 9 llits addicionals a la tercera planta per fer front a l'augment de la demanda assistencial a causa de la grip. D'aquesta manera, el centre assistencial palamosí arriba a la seva capacitat màxima amb 133 llits disponibles. El doctor Marc Pérez és el director d'Especialitats Mèdiques i Urgències de l'Hospital de Palamós.
I estem gestionant aquests llits a partir d'aquesta setmana i això ens facilita no tenir tanta gent a urgències i poder-los ingressar amb més facilitat. Però hem de comptar que a part dels ingressos per quadres respiratoris doncs, també tenim els ingressos quirúrgics, no?, de gent que operem. Per tant, hem de gestionar tot aquest tipus d'ingressos. Aquests llits que obrim són en l'època de piu, que en diguem, que és l'època on hi ha més incidència de grip, que solen ser 3-4 setmanes.
L'augment de casos de grip genera una situació tensionada a l'Hospital de Palamós, amb una 60 de pacients ingressats actualment per aquest virus, però no s'ha arribat a saturar el centre. Els casos de Covid, en canvi, són força residuals.
I l'episodi de grip a l'alça arriba en plena onada de fred que ja ha obligat molts municipis a desplegar els plans per atendre les persones sense sostre. A Tarragona n'han localitzat 33 la passada nit. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Des de l'any passat, aquesta tasca de recerca s'inicia a les 9 de la nit en lloc de les 11 per mirar de trobar les persones encara despertes i brindar l'oportunitat de dormir en un alberg provisional. La consellera de Serveis Socials, Cecília Mangini, ha explicat que 6 persones van acceptar anar el recurs durant la nit i que 4 més ja hi havien accedit durant la tarda. Recorda que el consistori compta amb 12 places per homes i una per dones, ja que la majoria de persones sense llar són de gènere masculí. Mangini destaca que hi ha 9 persones menys dormint al carrer Tarragona perquè hi ha 3 pisos d'emergència que ja estan funcionant.
O sea que tenemos 9 personas menos durmiendo en la calle estas noches frías. Estas personas ingresan a estos pisos con un plan también de trabajo, con pisos de transición, con un plan de seguimiento.
El passat 27 de novembre es va fer un recompte de persones sense llar a Tarragona i es van comptabilitzar un total de 91 individus.
En 2 minuts seran 3 quarts de 3 de la tarda. El Departament d'Educació confirma la voluntat dels propietaris de l'escola Sant Ferran de Castelldefels de tancar el centre quan acabi aquest curs.
Els insta a seguir el procés de formalització de tancament i es compromet a acompanyar les famílies dels alumnes per recol·locar els infants i joves al curs vinent.
Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. Educació s'ha reunit aquest matí amb la titularitat de l'escola concertada Sant Ferran de Castelldefels i ha constatat la voluntat dels propietaris de procedir al tancament del centre, que actualment compta amb uns 300 alumnes des d'I3 fins a quart d'ESO. El departament els ha instat a seguir la formalització de sol·licitud de tancament i ha convocat la taula de planificació local, perquè un cop feta la diagnosi puguin treballar en les diferents sortides per recol·locar els alumnes. En dona més detalls el director general de centres concertats i privats, Xavier Güell.
El departament vetllarà per seguir tot el procés de legalitat d'un tancament de centre i en paral·lel un acompanyament escrupolós doncs als infants i joves i a les famílies per donar una major sortida a la recol·locació doncs, dels infants dins de la població doncs, de Castelldefels.
El departament acompanyarà també l'equip docent i el personal d'administració i serveis de l'escola i aquest matí s'ha reunit també amb l'Ajuntament del municipi per fer un plantejament comú a l'hora de donar resposta a les famílies. Per ara, Educació no té cap altra sol·licitud de tancament de centre educatiu.
Entrem en matèria econòmica. L'àrea metropolitana de Barcelona es consolida com a pol d'atracció d'inversions tecnològiques i supera Madrid. Ho constata un estudi de la Cambra de Comerç, tot i que des de l'AMB alerten que cal millorar en habitatge, infraestructures i formació. Esplugues Televisió, Judit Vallès, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, en concret l'àrea metropolitana es situa en la 8a posició en captació d'inversió tecnològica a Europa, destacant la seva consolidació com a centre d'atracció d'inversió en el sector de la sanitat i en les tecnologies de la salut. L'informe posa en valor el potencial econòmic de l'àrea metropolitana, que supera Madrid en inversió tecnològica a l'última dècada amb 6.300 milions de dòlars. Tot i això, el vicepresident de l'àrea metropolitana de Barcelona, Jordi Valls, ha advertit que per millorar la competitivitat d'aquesta regió s'ha d'actuar en l'accés a l'habitatge, les infraestructures i la formació, on ha subratllat que hi ha un problema important de la sortida professional dels estudis de secundària. Més de 80 indicadors s'han fet servir per elaborar aquest informe, on destaquen dades clau. De cada euro generat a Catalunya, més de la meitat es produeix a l'àrea metropolitana, un informe anomenat La metròpoli de Barcelona, Invertir, Treballar i Viure 2024, que s'ha presentat avui al Hub de Cambra Digital a les oficines centrals de la Cambra de Comerç i que fa una radiografia al detall del potencial de l'àrea metropolitana.
Gràcies, Judit. I encara tenim més bones notícies en clau econòmica, perquè l'any 2024 s'ha tancat amb un destacat increment de prop del 10% de la construcció d'obra nova a Catalunya. De fet, s'ha assolit la millor xifra dels últims 10 anys. Pel que fa a l'edificació total, la dada baixa, però només lleugerament, i després també d'un any, el 2023, que va ser atípic per l'inici de grans obres com la del nou Camp Nou. Tot i això, els números continuen sent superiors als abans de la pandèmia. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia. En el seu balanç semestral d'obres visades i que ha presentat aquest dimarts, el Col·legi d'Arquitectes constata en general descensos a la ciutat de Barcelona, on hi ha una clara mancança de sòl, i també a Girona, unes davallades que són compensades per destacats increments a Tarragona, a l'Ebre, a Lleida i a la resta de la província de Barcelona, sobretot a Terrassa i a Sabadell, i també a Sant Pere de Ribes. Guillem Costa és el degà del Col·legi.
L'habitatge de nova creació té la millor dada dels últims 10 anys. La superfície visada el 2024 arriba a nivells similars als del 2019, el d'abans de la pandèmia, i un descens molt lleuger respecte al 2023, que va ser un any poc usual, motivat pel visat de projectes de gran mida.
Tot i el destacat increment en habitatge de nova creació, els 17.000 visats del 2024 queden encara molt lluny dels 25.000 anuals que es consideren necessaris per satisfer la demanda. A la mateixa línia, l'any passat es va tancar també amb un petit increment en l'inici de promocions de pisos protegits, un sector on es constata un cert estancament, i amb un important descens en les grans obres de rehabilitació, que són les que necessiten visat. Pel que fa als plans anunciats pels governs català i espanyol per regular el mercat de l'habitatge, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya considera que són molt encertats.
Notícies en xarxa.
Avui fa 5 anys d'un dels pitjors accidents químics que s'han viscut els últims anys a l'Estat, l'explosió de la planta Iqoxe de Tarragona. Va causar 3 morts i 16 ferits. I 5 anys després encara no hi ha data per al judici a la cúpula directiva. L'aniversari es commemora aquesta tarda amb una concentració a les portes de la fàbrica. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El 14 de gener de 2020, poc abans de 6:45 de la tarda, una forta explosió es va sentir a Tarragona. Havia estat en un reactor de l'empresa Iqoxe i després s'estendria cap a una cisterna d'òxid d'etilè. En el sinistre van morir 2 treballadors i un veí del barri de Torreforta, que va patir l'impacte d'una de les estructures metàl·liques que van sortir disparades. Cinc anys després de l'accident, els sindicats lamenten que s'hagi avançat molt poc. Joan Llort, d'UGT, i Pedro Carmona, de Comissions Obreres.
I això vol dir que ens falta molta informació i molta formació.
Al ser unes empreses que tenen un perill implícit, perquè l'administració actuï d'ofici.
José Martín Carrasco, portaveu de la Federació de Veïns, demana poder tancar aquest capítol dolorós.
Parece que no haya pasado, no se haya avanzado en la seguridad que nosotros queríamos obtener, o sea, como vecinos.
El judici per l'explosió a Iqoxe, que s'haurà la cúpula directiva de la companyia, encara no té data.
La Universitat Autònoma de Barcelona s'assuma al projecte Recuperem per evitar el malbaratament alimentari. És un projecte liderat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, que ja fa 10 anys que funciona.
La UAB preveu generar uns 2.500 àpats anuals que es destinaran a famílies sense recursos.
Televisió de Sabadell, Maria Sanblas.
El projecte, que ja està present a una seixantena d'escoles, empreses i entitats, i també a un hospital, ha començat a la UAB fa uns dos mesos com a prova pilot als restaurants de la plaça Cívica i de la Facultat de Medicina, i està previst que al llarg del curs s'implanti a la resta de restaurants. Xavier Garcés és president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i Javier Lafuente, rector de la UAB.
La UAB és la primera universitat que suma el projecte, una universitat pública, que sempre agrada dir i repetir, no? I des del Consell Comarcal volem destacar el valor que això aporta a la nostra aposta per la societat sostenibilitat alimentària.
Volem incidir en el que seria la nostra comarca. Nosaltres, com a universitat pública, no som ningú si no treballem per la nostra societat.
El projecte Recuperem va començar fa 10 anys i consisteix en que tots aquells àpats que no s'han consumit en els menjadors es congelin per racions i després es reparteixin entre famílies vulnerables a través d'entitats socials col·laboradores.
I tenim encara més actualitat local. Unes informacions que ens porten avui els nostres companys de Ràdio Ciutat de Badalona i Olot FM.
A la zona limítrofe entre Badalona i Sant Adrià s'ha desplegat avui un dispositiu policial amb 100 agents liderats pel cos de Mossos d'Esquadra per dissuadir els venedors ambulants de l'anomenat Mercat de la Misèria. Ho explica Alfons Sàrries, cap de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Badalona.
Aquest dispositiu que hem fet avui tenia com a objectiu recuperar l'espai públic que ocupen les parades que fan venda ambulant, de manera il·legal.
Durant el dispositiu, al llarg del matí, s'ha intervingut 5.000 quilograms de material i també s'han realitzat fins a 60 identificacions.
La Policia Nacional ha detingut un home a les preses per descarregar-se i distribuir més de 200 arxius de material pornogràfic amb menors per internet. La investigació es va iniciar arran d'una denúncia anònima que va revelar que el sospitós ja feia 2 anys que havia començat a descarregar-se aquest tipus de material pedòfil, després de compartir a través de la xarxa P2P, que permet que persones de tot el món poguessin posar-se en contacte amb l'arrestat i descarregar-se aquest material. Després de la detenció, l'home passarà a disposició del jutjat de Guàrdia d'Olot.
I és moment per la cultura. Nadine Sierra i Javier Camarena protagonitzen divendres La Traviata al Liceu. El teatre recupera una producció que ja es va fer en pandèmia davant d'un aforament limitat per les circumstàncies. La tràgica història de la cortesana Violeta representarà fins al 2 de febrer amb més del 90% de les entrades ja venudes. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La Traviata, una òpera basada en el clàssic literari La dama de les camèlies, ens parla de l'amor impossible entre la Violeta, una cortesana parisina, i l'Alfredo, que veu com el seu pare s'oposa a la relació pel mal que li pot fer a la reputació de la família. La producció, representada ja al Liceu l'any 2020, compta amb Nadine Sierra i Javier Camarena en els papers principals. Sierra ha explicat què sent quan puja a l'escenari a fer de Violeta.
Quan sóc a l'escenari no penso en la veu, penso en el personatge, penso en la música, penso en la meva vida, el que he viscut, altres males relacions que he tingut, les vegades que m'han trencat el cor, el fet que no estic casada, el fet que no tinc nens, el fet que sóc una dona cada dia més gran i potser necessito bòtox i altres tractaments per semblar jove.
Nadine Sierra s'ha mostrat contenta de tenir la possibilitat de cantar amb Camarena, avui absent per malaltia, i amb el baríton Artur Rusinski, qui interpreta el paper de Giorgio, el pare d'Alfredo, que l'ha acompanyat en la presentació.
David, els responsables del Liceu també han volgut sortir avui al pas de la polèmica que ha envoltat el teatre els últims temps per la mala qualitat de les representacions que la Hollywood Symphony Orchestra ha fet aquest Nadal al teatre.
Sí, el Liceu ha anunciat que de cara a futur les actuacions de música sinfònica, per exemple, comptaran amb la producció del mateix teatre. També que l'any vinent hi haurà un concert de Nadal amb l'orquestra i cor del Liceu. Pel que fa a les reclamacions presentades per alguns dels assistents als polèmics concerts, se'ls compensarà amb entrades per assistir a l'assaig general del Requiem de Mozart.
I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Roger Sánchez. Bon dia, Roger.
Bon dia. Joan Laporta ha comparegut aquest matí durant més d'una hora i mitja, gairebé 2 hores, per donar explicacions dels diversos fronts que han afectat el Barça en les darreres setmanes, especialment en el cas de les inscripcions a la Lliga de Dani Olmo i Pau Víctor. Laporta, molt a la defensiva, ha volgut destacar per damunt de tot el bon moment esportiu de l'equip.
Que es tractava de salvar el Barça i es tractava també de defensar el Barça d'uns atacs per terra, mar i aire que venien des de fora i alguns, malauradament, també des de dins, i que venien motivats també perquè som un club que té uns principis, que té uns valors i que tot això comporta, conforma el que som més que un club.
El president blaugrana s'ha emocionat quan ha lloat l'actitud de l'equip davant els contratemps extrafutbolístics.
Han desestabilitzat l'equip. Per això valoro enormement la força que ha tingut l'equip, la força que han tingut els jugadors, la força mental que ha tingut el Hansi Flick i tot el seu equip en aquests moments de màxim patiment.
La Porta també ha agraït el suport implícit als clubs que no han fet un posicionament públic contrari a la cautelar del CSD.
Nosotros podemos ser máximos rivales entre los clubes, podemos ser máximos rivales en el terreno de juego, pero fuera del terreno de juego, como club, y dentro de un marco como sería la patronal, tenemos que estar defendiendo los intereses de todos y entre todos.
En el terreny esportiu, demà el Barça jugarà els vuitens de Copa, partit únic a Montjuïc davant el Betis, en un partit en què no hi haurà Íñigo Martínez, que amb una ruptura del bíceps femoral de la cuixa dreta estarà unes 4 setmanes de baixa. Encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat l'arribada de Roberto Fernández, davanter cordobès de 22 anys, que arriba cedit per l'Sporting de Braga fins a final de temporada. I avui a l'agenda esportiva hi ha un duel a l'elit de l'hoquei patins. A partir de les 9 s'enfronten el Palau i el Vilassar, el líder contra tercer classificat de l'hoquei lliga femenina. Laura Vicente és jugadora del Palau.
Veure la manera de que a casa fer-nos fortes, que estar envoltades amb la nostra gent i tenir més energia encara, i intentar doncs fer un bon partit amb les coses que hem de proposar nosaltres, que penso que a Vilassana doncs ens va costar bastant més.
En bàsquet, la penya ha anunciat la continuïtat de l'aler pivot Sam Decker, que va arribar al novembre a Badalona i que amplia el vincle fins a final de temporada. Ha estat un dels jugadors més destacats en la bona resta de l'equip, que ja té bitllet per a la Copa del Rei. I ahir, al Waterpolo, a la World Aquatics, el màxim organisme internacional, premiava la rubinenca Bea Ortiz, del Sabadell, com a millor waterpolista del món el 2024. Ortiz es pren el guardó com un punt clau a la seva carrera, també en clau de futur, tal com explicaven declaracions a Ràdio Sabadell.
Els anys van passant i jo haig de seguir gaudint, òbviament, ara mateix de tot el que estic vivint, però crec que m'ajuda, no?, a seguir mantenint el que tinc. A dia d'avui, mantenir el que vull, que és seguir a la selecció i jugar al nivell, però bueno, també has de plantejar altres coses, no? On estàs, el que vols, qui ets i el que pots seguir treballant.
Pel que fa al ciclisme, la Volta a Catalunya ha confirmat que Jonas Vingegaard, doble guanyador del Tour de França, participarà a la propera edició, igual que Primoz Roglic. La Volta arrencarà el 24 de març a Sant Feliu de Guíxols i notícia luctuosa aquest dilluns ens deixava Pere Subirana, figura destacada del periodisme local, molt vinculat a Palamós, als 54 anys. Descansi en pau.
Efectivament, donem algun dels seus companys igualment. Gràcies, Roger Sánchez, per aquesta última hora dels esports. Falten només 3 minuts per arribar a les 3, ho hem de deixar aquí. Tornarem demà, com sempre. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Ona Malgrat, 107.4 FM.
I don't remember much about last night. Woke up on a couch, sunrise. Saw the living room through these bloodshot eyes of mine. Cold sober, you didn't like that I came home late, 4 a.m. but it's a Friday, babe, and I've been working hard. Can't you give me some space instead of shouting out, oh my God. Oh yeah, oh yeah. I go out for some new friends, but it just makes me miss you more, more.
Pretending it's fine. We've been round, round, round this too many times before.
Oh, 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 oh yeah. Oh, oh, oh.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Tret de sortida el traspàs de la línia R1 de Rodalies a la Generalitat. El govern ha reclamat la titularitat del tram